Són dos quarts de dues. Ràdio Rosselló. 107.5 FM.
Rebeu salutacions de qui us parla, Laura Alcalde. Som-hi, arrenquem. Doncs som-hi, obrim l'informatiu amb el repàs de titulars d'aquesta jornada. Avui obrim parlant de Rosselló i de la darrera hora de cara al tardeo de la N230 que tindrà lloc demà. Parlarem també de l'increment del preu dels ous. Passarem per Mollerussa perquè Fira Sant Josep arrencava aquest dimecres i segueix, de fet, fins diumenge. Passarem també per successos i també parlarem de com juguen els infants al Pirineu i apuntarem una cita esportiva del Picat d'aquest mateix diumenge. Per acabar, com sempre, cultura i temps. Tot això i molt més ho ampliem aquí i ara a Ponent al Dia.
Ponent al Dia, l'actualitat més propera a la teva ràdio local.
Ponent al Dia, plana local.
I aquest divendres, Rosselló es volca en el tardeo a la N230 per reclamar una escola millor. Des de la plataforma Rosselló per una escola millor preparen una acció de protesta aquest divendres, el tardeo a l'N230. Hi haurà activitats, música, menjar i beure, i també es farà una caminada pels carrils laterals de la carretera, travessant-la pels passos de vianants, amb la finalitat de fer parar els cotxes i crear retencions. Tot i la previsió de pluja, l'activitat es manté i fan una crida a ser el màxim de gent possible. Núria Jordana és la presidenta de l'AFA de la Rosella.
El tardeo de demà a la tarda es manté, tal com estava previst demà. En cas de pluja, la caminada la farem amb paraigües, impermeables, botes d'aigües i el que calgui, i les activitats d'abans de la caminada i les de després de la caminada ho faríem al casal. Però es manté demà i necessitem a tothom que estigui allí, plogui, faci sol o faci vent.
A més, us expliquem que el programa Qui a l'Oest farà la seva darrera hora de programa en directe des d'aquest acte reivindicatiu. L'equip es desplaça a Rosselló per viure i recollir les veus dels i les protagonistes de l'acte que caminarà, com dèiem, pels voltants de la N230 i que viurem en directe des de la ràdio, un dia que de ben segur serà important pel municipi de Rosselló.
Ponen al Dia, l'actualitat més propera a la teva ràdio local.
I ara parlem de la Rosselló Wine Fest, de la segona edició. Més cellers, un tallador de pernil, música en directe i moneda pròpia. Són algunes de les novetats de la segona edició Rosselló Wine Fest. La fira es trasllada també a l'exterior del pavelló i la data és el proper 26 d'abril. Aquests han estat alguns dels detalls i novetats que aquest dimecres ha explicat aquí a la ràdio el regidor que organitza aquesta fira, Raül Jové. D'entrada, el gran canvi és la ubicació. Enguany, exterior.
Sí, aquest any és la segona edició, com tu dius. Hi ha alguns canvis, propostes, millores, lògicament, de coses a millorar de l'any passat. Aquest any un dels grans canvis és que és exterior, que la gent el que demana és exterior si sempre el clima acompanya.
En aquesta edició, més cellers, tots ells de la denominació d'origen Costes del Segre.
Correcte, sí, sí, la fira no perdrem mai el sentit, no perdrem l'horitzó. Lògicament, nosaltres som Costes del Segre, que és la denominació d'origen de Lleida, amb les seves 7 subzones, i sempre fent-ho. Tenim més cellers que s'incorporen més que l'any passat. L'any passat van ser 13 cellers, actualment hi tenim confirmats 15, però n'hi ha 3 o 4 a l'espera de si poden trobar la persona per poder venir.
La música en directe acompanyarà la jornada de tardeo que es planteja en aquesta segona edició, a més d'un professional del tall de pernil. I atenció, perquè es crea la moneda de la fira, els sorritos.
Però Rosselló, com tothom qui ens coneix, sempre ens diem sorros, és una paraula que ens diem la mitja.
Molt nostrada,
I la nostra moneda serà el sorrito.
El sorrito servirà per, doncs això,
Cada sorrito té el canvi d'un euro.
D'acord.
I aniràs, compraràs els típics tíquets de 10 monedes, com ja fa els 10 tíquets, aquí compraràs 10 sorritos. I diferents vins tindran el cost i diferents depèn de les qualitats.
Els tastos guiats també hi seran presents i se situaran a l'interior del pavelló amb una capacitat màxima per tast de 50 persones amb inscripció prèvia. La data, com dèiem, és el 26 d'abril i si el temps no permet fer-ho al carrer, la fira se situaria a l'interior del pavelló com l'any passat. Per cert, que la ràdio hi serem en aquesta jornada en directe i també podreu escoltar ben aviat tot el seguit d'entrevistes que farem als diferents cellers que seran en aquesta segona edició de la Rosselló Wine Fest.
Ponen al dia, l'actualitat més propera a la teva ràdio local.
I ara us expliquem que l'Associació de Dones Alcanícia ha organitzat una jornada de benestar i salut. La Llar de Jubilats acollirà aquesta reunió informativa a càrrec de Penélope López el dia 29, dissabte, a les 5 de la tarda. Cal inscripció prèvia per poder assistir-hi i s'ha de dur a terme per WhatsApp o per e-mail abans del 25 de març. Les dades necessàries són nom, cognoms i telèfon. Si preferiu fer-ho presencialment, ho podeu fer només el dia 20, aquest dijous, al local de l'Associació de 7:30 a 8:30 de la tarda. A l'Àgora també trobareu tota la informació detallada. I si voleu anotar dues cites importants, la primera és el ple de l'Ajuntament de Rosselló, que serà el dia 24 de març. És un ple ordinari, tindrà lloc a les 9 del matí, dilluns vinent, a la sala d'actes de l'Ajuntament. I dimarts, a la biblioteca hi ha presentació. Serà a les 7 de la tarda i es presenta el llibre Quan dubtes de tu, autoestima per artistes, a càrrec del pianista, comunicador i autor del llibre, Antoni Tolmos.
Recupera els continguts al nostre web radiorosselló.cat.
Fem ara un apunt d'economia, i és que hi ha alarma per l'escalada de preus dels ous, un 25% més cars en només dues setmanes. L'OCU exigeix a les administracions vigilar els preus per frenar l'especulació mentre el sector productor parla de tensió per desajust entre oferta i demanda. La nostra companya de Radio Tàrrega, la Gemma Carceller, s'ha avançat als supermercats per descobrir com ha afectat aquest increment als consumidors.
Opinions de tot tipus avui als supermercats de Tàrrega en relació a la pujada de preus dels ous d'aquestes últimes setmanes.
Una fortuna.
Encara no l'he notat.
Els ous no te'ls puc assegurar de que han pujat o no. El que sí que ha pujat és la meva compta quan passo al final per caixa. Això sí que ha pujat.
La veritat és que no, perquè normalment quan faig la compra veig el total i la veritat és que no ho fixo amb els preus individuals.
Jo no sé per què s'incrementa el preu de l'ou. Sembla que quan en algun país s'incrementa com als Estats Units, tothom hi que pa.
Han pujat molt els ous.
Tothom puja els preus i el consumidor no entén res ja de pagar el preu de l'ou.
Malgrat aquesta pujada de preus, la percepció dels targarins i targarines se centra en l'augment dels preus finals que repercuteixen les butxaques dels clients. Un increment general en el preu de la cistella de la compra.
Gràcies, Gemma, i anem ara a Plana de Territori.
Ponent al dia, Plana de Territori.
I us expliquem que el president Salvador Illa referma el compromís del govern amb el sector primari i la millora de les infraestructures hidràuliques. El president de la Generalitat inaugura la 152a Fira de Sant Josep de Mollerussa, que fins diumenge aplega 250 expositors. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa la Karen Alfonso.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que des del govern estan intentant tirar endavant un model de prosperitat compartida. Per això treballen en diferents línies, com ajudar les empreses a créixer, la simplificació administrativa o garantir un habitatge assequible per a tots els ciutadans. Durant el seu discurs ha refermat el compromís del govern amb el sector primari i en millorar les infraestructures hidràuliques, com la modernització dels canals d'Urgell.
Hem de seguir fent les infraestructures hidràuliques, les dessaladores, les infraestructures de regeneració d'aigua, particularment a la conca del riu Besòs, a l'àrea metropolitana, i, com molt bé deia l'alcalde, modernitzar el regadiu, molt especialment el canal d'Urgell. El conseller està treballant per començar a engegar ja un procés de modernització que serà, com tota obra important, requerirà de persistència, requerirà d'un treball continuat en el temps, però requerirà el suport, per descomptat, del govern de Catalunya.
La 152a Fira de Sant Josep, que avui ha obert les seves portes i s'allargarà fins diumenge, compta amb la participació d'uns 250 expositors i més de 21.000 metres quadrats de superfície neta ocupada. Durant aquests dies també es podrà visitar el 44è Saló de l'Automòbil, que té 23 expositors. La inauguració d'aquest saló serà demà a les 10 del matí a càrrec de la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri.
Gràcies, Karen. Afegim la dada que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà l'encarregat de cloure aquesta fira el diumenge a la tarda. I encara parlant de la Fira de Sant Josep, les gastrosàvies i el cuiner Joel Castanyer posaran en valor la cuina catalana a la Fira de Sant Josep. Les àvies i el xef elaboraran conjuntament 10 plats tradicionals que es donaran a tastar en el marc del certamen. De fet, es tracta de l'iniciativa Les Gastrosàvies, conjuntament amb la secretària d'Alimentació del Departament d'Agricultura, Rosa Cubel, i el xef del restaurant gastronòmic La Boscana, Joel Castanyer, han participat en un particular taller culinari on s'ha posat en valor una desena de les receptes més arrelades a la cuina. Els plats es podran degustar aquest divendres 21 de març a les 10, de 10 a 12:30, durant la Fira de Sant Josep de Mollerussa, en una activitat impulsada en el marc de la distinció de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. El projecte de les Gastrosàvies compta amb l'assessorament tècnic de la Fundació Alícia i està format per dones d'associacions i entitats d'arreu de Catalunya que tenen un gran coneixement i experiència sobre la cuina tradicional catalana.
Ponent al dia, l'informatiu de Ràdio Rosselló.
Parlem ara de la desconvocatòria de la vaga de la línia Lleida-la-Pobla prevista per el 21, del 21 al 28 de març. La UGT assegura que s'ha aconseguit que la plantilla tingui nou conveni, objectiu perseguit des de fa un any. Els treballadors de la línia Lleida-la-Pobla de Ferrocarrils de la Generalitat han desconvocat la vaga del 21 i del 28 de març, segons ha informat la companyia amb un missatge a X. L'empresa celebra un acord aconseguit, gràcies, diuen, a l'esforç i la cooperació de totes les parts implicades. El portaveu dels treballadors i membre d'UGT, Alfredo Solana, ha assegurat que amb el pacte assolit a la reunió de mediació que hi ha hagut aquest dimecres, s'han assolit certes millores que reclamaven des de fa més d'un any, tot i que no al 100% han dit. Malgrat això, ha afegit, estem contents d'anunciar que la plantilla, després d'aquesta dura lluita, per fi, tindrà un nou conveni. I el president de la Generalitat, ara en parlàvem, Salvador Illa, també ha visitat Lleida aquest dimecres per presentar l'inici dels tràmits per a la construcció de la terminal ferroviària de la Plana de Lleida. Ens ho explica des d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
Salvador Illa ha definit aquesta nova obra com un dels projectes més importants per a seguir generant prosperitat a Catalunya.
Que creiem que és un pas endavant important i que és una operació de futur rellevant és aquesta estació intermodal vinculada al polígon de Torreblanca, que serà un dels polígons més importants en quant a disponibilitat de sòl que hi haurà a Catalunya. És un projecte que està pensat, impulsat, treballat des de ja fa temps per l'Ajuntament de Lleida, que busca generar sòl industrial per poder acollir bé l'expansió de projectes empresarials exitosos aquí a les Terres de Ponent, bé nous projectes industrials que es vulguin implantar a Catalunya i en particular a Lleida, que busquin un sòl industrial en condicions, amb una àrea logísticament ben convocada, ben comunicada.
La terminal intermodal ocuparà 120 hectàrees i tindrà 10 vies amb capacitat per rebre fins a 12.000 trens anuals.
Gràcies, Judit, i seguim a Lleida perquè aquesta ciutat vol suspendre durant un any les llicències per posar plaques solars a les teulades del centre històric. La mesura, per garantir, diuen, la preservació del paisatge urbà, afecta de fet cobertes que es vegin des del turó de la Seu Vella. A la Comissió de Gestió de Ciutat de la Paeria ha informat favorablement la proposta de suspendre durant un any les llicències per actuar en cobertes d'edificis del centre històric, una mesura que inclou la instal·lació de plaques solars i aparells de climatització, entre d'altres. La proposta busca mantenir la coherència visual i estètica entre les diferents teulades, ja que moltes de les cobertes són visibles des del turó de la Seu Vella, el principal element patrimonial de la ciutat. De fet, la suspensió afectarà només la tramitació d'expedients en aquelles teulades que siguin visibles des del turó.
Ponen al dia, l'actualitat més propera a la teva ràdio local.
I acabem aquesta Plana de Territori marxant al Pallars. El sector ramader d'aquesta zona rebutja la presència del llop al territori i diu que les indemnitzacions no són la solució. El col·lectiu fa arribar un manifest als partits polítics i a les institucions locals perquè es posicionin. A través d'un manifest que té el suport de l'Associació Pallaresa de Ramaders d'Oví, Aprovi, la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum, FECOC, i de Revolta Pagesa, el sector alerta que el llop és un perill per al bestiar, però també per a les persones i per al sector turístic. Escoltem la ramadera i representant d'Aprovi, Maite Puy.
Nosaltres el que demanem és que, evidentment, no volem el llop. Nosaltres se'ns volen aportar moltes opcions, moltes solucions, com són indemnitzacions. Nosaltres els diners no els volem. Volem arribar a casa cada dia quan tanquem els nostres ramats i saber que l'endemà tenim la feina com sempre, perquè a ningú agrada que l'endemà no sàpiguis si tindràs feina o no. Nosaltres també tenim famílies, també les hem de mantindre. Aquesta angoixa i aquest neguit no és amb el que volem viure. Ja és prou complicada la vida rural com perquè després haguem d'afegir-hi coses que nosaltres no les volem, no les acceptem i no ja estem conforme amb com viure-hi.
El document s'ha fet arribar als partits polítics perquè l'aprovin en forma de mocions als ajuntaments i consells comarcals. El sector exigeix solucions i avisa que no se'ls escolta, tiren endavant altres mesures de pressió.
Ponent al dia. Successos i tribunals.
Obrim aquesta Plana parlant de Fiscalia, que demana 6 anys de presó per a un home acusat de traficar amb drogues a Lleida. L'audiència ja havia condemnat per fets similars i l'acusació pública demana aplicar-li l'agreujant de reincidència. Els Mossos d'Esquadra, que li feien seguiments i vigilàncies, van observar com el processat venia drogues a altres persones al carrer en 4 ocasions diferents. Segons l'escrit d'acusació, l'individu es traia un embolcall que duia amagat a la zona dels genitals i repartia cocaïna i heroïna entre diversos compradors a canvi de diners. Posteriorment, durant el registre al seu domicili, els Mossos li van confiscar 68 bossetes amb 111 grams de marihuana valorada en 565 euros, productes per adulterar la droga i 500 euros en efectiu fraccionats en bitllets. I detinguts dos homes de 34 i 59 anys per cultivar marihuana a Lleida i Torres de Segre. Comissen més de 130 plantes i prop de 8 quilos de cabdells secs ja preparats per vendre. Els Mossos, juntament amb els agents de Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han detingut dos homes de 34 i 59 anys acusats de cultivar marihuana a Lleida i Torres de Segre. L'arrest va tenir lloc el dia 24 de febrer, després de practicar dues entrades i perquisicions a dos immobles. En el cas del domicili de la capital del Segrià, es van comissar 74 plantes i 5 quilos i mig de cabdells secs de marihuana preparats per a la seva venda. Mentrestant, a Torres de Segre es van intervenir 57 plantes i 2,30 quilos de cabdells. Tot plegat de resultes d'una investigació oberta al gener, on a través d'indagacions i vigilàncies amb dron es van poder confirmar l'existència d'aquestes plantacions.
Recupera els continguts al nostre web radiorosselló.cat.
Fem un apunt de salut i és que l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida tindrà un nou edifici d'hospitalització psiquiàtrica. La modificació del planejament de la ciutat també permetrà implantar un nou edifici d'aules als campus de salut de la UDL. Per habilitar el nou edifici de psiquiatria calen 7.000 metres quadrats de sostre addicional, mentre que per a l'aulari de les facultats de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia en calien 5.000 metres quadrats més. L'ordenació vigent fins ara al sector impedia aquest desenvolupament, atès que preveia diversos edificis d'habitatges tan lliures com de protecció oficial, així com zones verdes.
Ponent al dia, Plana de Societat.
I en parlàvem fa uns dies. Uns 700 alumnes de l'Alt Urgell participen en les activitats prèvies del Festival del Joc del Pirineu. El plat fort del certament tindrà lloc del 4 al 6 d'abril a la capital alturgellenca i se n'esperen uns 12.000 assistents. Com dèiem, prop de 700 alumnes procedents de diversos centres educatius i d'entitats socials, la majoria de la Seu, però també per primer cop d'Oliana, participaran durant tota la setmana en aquestes activitats prèvies a la novena, al nou Festival del Joc del Pirineu. Aquestes tenen lloc a la Sala de Sant Domènec de la capital alturgellenca, un dels espais emblemàtics que en el marc del certament es converteix en una gran ludoteca. L'objectiu és que puguin fer un tast de diversos jocs de taula d'entre un centenar que tenen a la seva disposició. Tot plegat en una, és una mostra del que trobaran durant els dies forts de l'esdeveniment, del 4 al 6 d'abril, quan l'organització espera una assistència d'unes 12.000 persones.
Ponent al dia, Plana Cultural.
I aquest dijous, a les 7 de la tarda, l'escriptor Alejandro Palomas visita la llibreria La Irreductible. Parlarà de la seva darrera obra, Una vida, on recupera aquesta mare literària tan potent, la Amàlia. Es tracta del tancament d'aquest univers que ha creat l'Alejandro amb diversos llibres i que a tants lectors ha encisat. I uns 1.200 alumnes lleidatans de primària participaran en el festival Mil Maneres, enguany dedicat al teatre inclusiu. La iniciativa organitzada per l'Ajuntament del Col·legi ofereix tallers dissenyats per alumnes de la Universitat de Lleida. Serà els dies 23, 24 i 25 d'abril, en el marc d'unes jornades escolars que combinen espectacles teatrals amb tallers dissenyats per l'alumnat de la Facultat d'Educació i Psicologia i Treball Social de la UDL, sota el guiatge de professorat del centre i també del dramaturg i responsable de la companyia La Màxima, Fundació Privada i l'Art, Jaume Belló. Durant la presentació d'aquest dimarts, els organitzadors han destacat que l'objectiu és emprar i transformar el teatre en una eina educativa per a la inclusió social i la diversitat funcional.
Ponent al dia, l'actualitat més propera a la teva ràdio local.
I abans d'acabar, un apunt d'esports. Aquest diumenge 23 de març, el Parc del Graó d'Alpicat serà l'escenari de la 18a edició del Duatló d'Alpicat. Una jornada que arriba amb novetats importants i que promet ser una festa de l'esport per a tothom. Ens ho explica la Sabina Pedrós des d'Alpicat Ràdio.
El Duatló d'Alpicat torna amb força i estrena nova data. Enguany se celebrarà al març, en lloc del gener, per gaudir sense boira de l'entorn i ho farà sota la nova organització del Club Excursionista Alpicat amb el suport de la Ajuntament. La competició comptarà amb dues modalitats, la competitiva i la popular. La primera, que començarà a les 10 del matí, inclou un segment de cursa trail a peu de 7 quilòmetres, un tram de bicicleta de muntanya de 24 quilòmetres i mig i un últim segment de cursa urbana d'uns 2 quilòmetres. La modalitat popular, que s'iniciarà després, tindrà un recorregut més assequible, menys de 2 quilòmetres de cursa a peu i 6 quilòmetres en bicicleta de muntanya. A més, el Duatló no serà l'única activitat del dia. Per fer que la jornada sigui una festa de l'esport oberta a tothom, s'han organitzat activitats lúdiques esportives activitats durant tot el matí, com el X-Tromba i el Core Training, i també la FANOC posarà una carpa amb merchandising i també activitats per als més petits. Jordi Illador, del Club Excursionista del Picat, ens en parla.
Doncs aquest any, que celebrem el 18è aniversari del Duatló del Picat, preparat aquestes activitats per donar una continuïtat a la festa i que tothom gaudeixi, tant els que van a fer el Duatló com els que es queden amb nosaltres, amb l'organització.
La jornada es clourà amb el lliurament de premis a partir de la 1:00 PM i un dinar de germanor al nou pavelló polivalent del Parc del Graó. Les inscripcions per participar encara estan obertes i tota la informació la podeu consultar a la web del Club Excursionista del Picat.
Gràcies, Sabina, cita anotada, i ara anem al temps que ens espera.
Ponent al dia el temps amb la xarxa de comunicació local.
Lluís Mi Pérez, explica'ns.
Bon dia. Alguns núvols encara romandran a les comarques de Lleida al llarg d'aquest dijous, però de mica en mica s'han d'anar trencant, especialment els núvols del Pirineu. Per tant, allà fins i tot el temps avui serà ja molt més suau, molt més amable, molt més dolç que no pas ahir. I en canvi, cap a la plana, també en alguns indrets del Solsonès o de la Segarra, aquí els núvols no s'acabaran de desfer. També aquesta tarda tindrem algunes clarianes, però sempre alternant amb aquests moments de nuvolots. Hem de dir que quan més cap al nord és on tindrem aquest sol més radiant, com dèiem, i per tant que pujarà més la temperatura, a la plana també pujarà una miqueta respecte a ahir, però no lluirà gaire. Màximes de 15, 16, 17 graus en els millors casos. I a més, anirà bufant el vent, un vent de xaloc o de llevant, bastant insistent, sobretot aquesta tarda, a moltes comarques, especialment del sud de la demarcació. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Villarrasí. Posem punt final a aquest informatiu. Doncs res més per la nostra banda. Ja saben que tots els continguts els poden recuperar a la nostra web, per radiorosselló.cat. Aquesta tarda, a partir de les 4, un especial aquí a l'Oest, desplaçat a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, amb contingut ben interessant amb els nostres companys. Ja sabeu que també avui tindreu a disposició l'Infopodcast, la informació en 3 minuts, també molt centrada en aquest esdeveniment, la Fira de Sant Josep, que és un esdeveniment important per tot el territori. Nosaltres tornem demà amb cita important a la tarda, i és que doncs tindrà lloc aquest acte reivindicatiu per reclamar una escola nova a Rosselló, i la ràdio també hi serem. La darrera hora del programa aquí a l'Oest es farà en directe des del carrer, des de doncs aquesta mobilització, gran mobilització que tindrà lloc demà a la tarda a Rosselló, tal i com ens ha dit la presidenta de l'AFA, plogui o no plogui. Res més per la nostra banda, que acabin de passar un molt bon dijous i ens retrobem demà. Adéu-siau.
Recupera els continguts al nostre web, radiorosselló.cat.
Terra de pa.
Al peu de la serralada litoral, a la comarca del Maresme, trobem Vilassar de Dalt, una vila mil·lenària que va créixer al voltant del castell de Vilassar del segle X i de la parròquia del segle XI, i a on els carrers costeruts i estrets de la part antiga parlen del seu origen medieval. I en un d'aquests carrers hi trobem Cal Mosso, on elaboren pa fet artesanalment i cuit en forn de llenya des de 1838. Al capdavant hi ha els germans Andreu i Anna Galzeran, que són l'últim relleu de més de 6 generacions. Però millor que ens expliquin ells, no? Doncs som-hi.
Bon dia!
Hola, què tal?
Anna, com va això?
Molt bé, aquí estem.
Molt bé. Quina xulada de botiga, eh?
Sí, està molt bé.
Que guai. I els pans aquests, quina pintassa tenen?
Sí, aquí tenim el pagès, els especials de cada dia.
Que xulo. Ei, veure com es fa això, eh?
Doncs vinga, cap a dins, que està l'Andreu allà esperant-nos. Sí?
Vinga, som-hi. Bones! Ei!
Hola, què tal?
Adéu, què dius? Com va això?
Molt bé.
Ostres, quins panassos, eh? L'Andreu i l'Anna Galzeran van créixer entre farines. L'olor de pa acabat de fer i la llenya cremant formen part de la seva memòria sensible. Potser per això tots dos van acabar deixant les seves carreres professionals en altres sectors per dedicar-se al forn dels pares.
amb gairebé 2 segles d'història, algunes coses han canviat a Calmosso, però l'Andreu i l'Anna continuen elaborant el pa a mà cada dia, mantenint l'essència de la tradició familiar.
Nois, 180 anys, 6 generacions, això no es troba cada dia. Com és l'origen de la nissaga?
Doncs el pare del meu rebesavi era forner, es va casar i va venir a viure en aquesta casa. La va comprar perquè realment hi havia el forn de llenya i va començar a treballar. I primer el que feia era fer pans per la gent que s'ho podia permetre i vendre primeres matèries per la gent que es feia el pa a casa. I així va començar la història aquí.
Perquè és curiós que en aquest cas sou germà, germana. Com us dividiu? Com us organitzeu?
Bueno, principalment jo porto la part de la producció, de la qualitat, les quantitats, tot el tema de producció des de pa fins a bolleria. I ja s'encarrega del control de les botigues, facturacions...
Però us enteneu bé?
Passa de tot, com a totes les famílies que treballen juntes.
Però sí que és veritat que el vostre origen professional no és aquí, sinó veniu d'altres sectors. Per què aquest canvi? Com va ser?
Jo vaig decidir deixar el que estava fent, que era el sector bancari. Anaves d'un lloc a un altre sense un rumb fix i vaig decidir entrar aquí, amb la idea de portar-ho, però sense... sense embrutar-me. Vaig començar a treballar amb el meu pare i tal, i al cap d'un temps es va incorporar la meva germana.
Treballar molts anys a PepsiCo, a ventes, màrqueting i tot. I aleshores vas tenir un moment que ell estava molt posat i en un moment d'impàs em va dir: per què no et quedes amb mi i fem alguna cosa guapo, no?, els dos. I de seguida vaig dir que sí.
Quina és una miqueta l'essència de Calmosso, del vostre, la proposta del producte?
Fem productes per tothom, o sigui, per nens, per gent que vol menjar més sa, gent que vol un producte més del dia a dia.
Per mi el més important és explicar-ho molt bé als meus clients, a la gent que ve dins, i saber molt bé què és el que busquen i què necessiten i poder oferir, per mi és la clau.
Abans de fer el pas et vas formar a diferents escoles, a Richmond, a l'escola Sabadell. Per tu va ser clau aquesta formació?
Pues t'obre una mica el que està fent la gent, el que t'expliquen, compares, i llavors, clar, que pots aplicar-los aquí.
Per cert, us van otorgar el premi a millor pa de pagès de l'IGP de Catalunya. Quan va ser això, precisament?
El 2021.
Ajuden, no?, perquè la gent et coneix. Durant uns dies estàs desbordat perquè només fas pa de pagès.
L'Andreu va canviar el pa de pagès. Els clients de sempre, clar, i en aquest pa és molt fosc, no és com el d'abans. Nosaltres... ja veureu que està molt bé, era anar introduint, no?, en mica en mica, i aquest premi va ser una mica un reconeixement, no?
I per cert, a nivell associatiu, gremial, també sou actius, us ajunteu?
Estic amb un grup de noies forneres, vale? Forneres, germanes de forneres, amb filles, mares, tot, i bueno, estem intentant, tenim un nom, ens diem Fem Pa, i que vol dir de femení, vale? De femení pa, i llavors intentem, ens anem trobant per plantejar-nos els reptes, els nostres problemes, per parlar una mica de com estem, intentar-nos ajudar entre totes i mirar una mica cap on anem, no?, en el sector. I després jo també estic a la Junta del Gremi de la província de Barcelona.
Terra de pa. Ràdio Rosselló.
T'informa. Tota la informació. Notícies.
Quebrantar.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia.